11 i 12, el diable és en els detalls. I aquest Sant Jordi hi ha dos detalls importants, la rosa i el llibre. I avui en parlarem precisament d'això i hem convidat els nostres especialistes, en roses, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
I en llibres, Marc Casabós, bon dia.
Bon dia.
Ho farem així avui, eh?
Molt bé.
No, el que sí que vull aprofitar perquè és d'aquells dies que la gent ja comença a pensar a veure quin llibre regalarem. Aleshores, sempre hi ha aquell debat de si hem de regalar un llibre que estigui d'actualitat, que sigui una novetat, o hem de regalar un llibre que sigui un clàssic. Per tant, línies obertes perquè la gent ens digui la seva proposta o ens recomani coses que digui, escolta, jo he llegit això que ho vaig trobar en una llibreria de no sé on i està molt bé i us ho recomano molt.
Clar, és a dir, també és aquella fase que tu dius quin llibre vols que et regalin.
També, també. Que també és una manera molt pràctica. Sí, ja, però és poc romàntic, això.
No.
Perd la màgia, no?
Igual de romàntic.
Avui que parlem de detalls, el detall està en escoltar. I l'altre deixa anar sense volar d'aquella manera el que li agradaria. I el detallista sap el que ha de regalar.
Entre que t'ho hagin de dir i fer el que tu et dona la gana i regalar una cosa que l'altre potser no li ve ni a Toni, clar, llavors hi ha aquest punt mig que és el d'escoltar.
Que et regalin el que vols i el sorpresa, dos.
Que et regalin el que vols sense que t'esperis que t'ho regalen. Això seria l'ideal.
Com ho sabies que volia això? No? I és que ho havies dit un dia sense volar.
Sense voler, i ella va prestar atenció, o ell va prestar atenció, etc. Avui volem la vostra ajuda. 93-201-7474.
93-201-7474. suplement@catradio.cat, facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
Llucia, per Sant Jordi, novetats o clàssics? Depèn.
Depèn. A mi no em regaleu novetats perquè segurament les hauré llegides gairebé
feina,
totes. Clàssic sempre està bé tenir-ne i com a regal sempre va bé. Recordem que enguany és l'any Cervantes, que molta gent encara no ha llegit el Quixot, que el Quixot és el millor llibre, un dels millors llibres que jo he llegit mai, pot ser el millor llibre, i realment fa molt de riure, i hi ha un tabú amb aquesta novel·la, que és la gran novel·la de tots els segles, i trob que sempre és un grandíssim regal.
Fins on pots recitar-ho de memòria?
No, de memòria no.
No, perquè hi ha gent que sap molt, o sigui, hi ha gent que llegeix tot el primer capítol de memòria.
No, però és que aquest és el problema, jo crec que sabem coses del Quixot per les sèries, per les sèries de dibuixos animats, per la típica frase del començament, perquè sabem que hi ha un Sancho Panza, un Rocinante i una Dulcinea, però no sabem el que explica realment la història. Sabem els molins i poca cosa més.
Sabem la cançó dels dibuixos animats que hi havia.
Sí, però sí. Després tot això fa que sigui una història, o sigui, tenim una idea molt grotesca del que és el Quixot i en realitat és una història però formidable, fantàstica, que passen moltes coses que després hem vist a les novel·les anomenades postmodernes que ja existien en aquell llibre, no? I llavors comencen personatges en una pàgina i 200 pàgines més tard tornen a sortir. Pues, recordeu aquella història que us explicava fa 200 pàgines? Doncs que sapigueu que al final va passar això, no? I això és formidable.
És fascinant.
És fascinant, és un llibre...
És com una Bíblia, no? En el fons, com a text,
Sí, la Bíblia també és un gran llibre, també és un gran llibre que s'ha de llegir d'una manera crítica i per passar-s'ho bé també té moltes coses.
I es podria fer una pel·lícula d'animació ara? És que estava pensant, no?
Del Quixot?
Sí. Triomfaria, tu creus?
Tocaria, sí.
L'Spielberg, que l'Spielberg
s'hi posa. Passen coses, no?
Saps què passa? Que totes les pel·lícules que s'han intentat fer del Quixot han passat moltes desgràcies i no s'han pogut fer mai. La de Terry Gilliam, per exemple, que era una d'aquelles que s'havia de fer, els va passar absolutament de tot, però hi ha un documental sobre això i és vera que està com una mica, bueno, que no, agafat, no funciona.
Marc, i les roses, blaves o vermelles?
Home, blaves potser no cal.
Bueno, hi ha gent que ara compra roses blaves.
Jo sóc més de rosers. De cosa viva, que també cada vegada tiren més, si us hi fixeu.
Sí, però que costa molt ser original, amb el llibre tens més marge, però amb el tema de la rosa costa més,
És molt difícil, clar. Però bueno, si jugues amb el tema de la planta en si mateix, llavors sí que pots mirar una mica què li agrada a aquella persona, buscar ser filar prima a l'hora d'escollir una planta, un roser, pensar en rosers que puguin viure anys, no?, que els puguis anar cuidant... és difícil ser original, perquè ja veieu que les originalitats amb el tema de les roses acaben fent un embolcall supersònic, no? I al final la rosa era el detall.
I és bonic perquè si tens rosers en el jardí de casa, comencen a sortir les roses i dius, arriba Sant Jordi, no? És com un parell de setmanes abans, no?
I a més també... Jo ho sento, però no m'agrada la rosa de la clàssica, no la que es cultiva per regalar aquella, perquè, a més, la rosa és una flor que és comestible, que si regalem un roser podem fer infusions de les flors... que dona molt joc, no? Les podem confitar, podem fer un postre, també. Podem regalar un roser i aquell dia preparar un postre a la persona que estimem.
Oh, mira, això sí que és un detall.
Això està bé. Mira, saps què farem? El dia de Sant Jordi, no? Que fem el programa especial des de Plaça Catalunya, parlarem d'això, les propietats culinàries de la rosa.
Clar.
Perquè en té molts, perfums... O...
I sobretot que no les facin servir les que regala, perquè venen en plenes de pesticides. Les...
Sí. És una mica... Pere Galaran, que avui tenim visita, que és el fill del Marc. No sé què t'ha enganxat avui.
Oh. És el que et fa feliç, no, Marc Casabosc, que hi ha per aquí voltant.
És la teva millor rosa. Avui ens has portat la teva millor rosa.
Exacte, sí.
Escolteu, i detallistes ho sou vosaltres?
Jo ho era molt, però el que passa és que ara et miren estrany quan ets detallista. Perquè diuen... la gent no sé, com que en general no ho som, no sé, suposo que deu ser això, es pensen que et passa alguna cosa.
Que ets fric.
Sí, ets una mica friqui. I ara ho he deixat de ser. Però, si voleu tenir un detall amb mi, només recordar que el diumenge que ve... Ai, el dissabte que ve, per el dia de Sant Jordi. És el meu aniversari.
Oh, com Shakespeare. Com Shakespeare Cervantes.
Que una escriptora el dia de Sant Jordi vagi
a
això.
Estàs predestinada a l'escriptura, saps?
No,
saps que molta gent que neix el dia de Sant Jordi acaba morint el dia de Sant Jordi?
Calla.
No ho dic perquè ara hagi de morir. No, però vull dir que...
Saps quin dia moro jo? Cada 24 d'abril. Que estic morta de tot el que ha passat el dia 23.
Tu diràs. Ens truca el Pep de Barcelona. Anem a les consultes.
Consulta número 1.
9-3-0-0-1-7-4-7-4. Pep de Barcelona, bon dia.
Bon dia, què tal? Mira, enhorabona pel programa. Primer dius que jo sóc sec. Mm-hmm. I veig, i això que nosaltres llegim moltíssim. Ens agradaria que les editorials ens recordessin una miqueta de nosaltres i poder que fessin una mica més de cara en el llibre parlat. Eh?
Sí.
Sort de l'OMFI que ens els fa, i ara amb això d'internet i tal s'ha adelantat molt. Mira, la meva dona, que estem tres aquí a casa, la meva dona, per els clàssics, el It de Stephen King.
Ah, sí.
Que diu que bueno. El meu nano, que té 18 anys, li va agradar molt els del tricicle de la 7 a la A.
Ah, molt bé. De la 7 a la A.
Sí, de la 7 a la A del tricicle. Mm. Jo us recomanaria, primerament, s'ha d'haver llegit la primera, però bueno, la segona és impressionant, de la Matilde Asensi, El regreso del Catón. Aquesta has de llegir la primera, que és l'último Catón, i ara, últimament, ha fet aquesta, El retorn del Catón, que és molt d'aventures, d'intriga, t'agafa molt.
Molt bé.
Molt
doncs ens agrada molt aquesta proposta. Gràcies per trucar, Pep.
Vinga, enhorabona pel programa.
Gràcies,
jo tinc una recomanació.
Sant Jordi, eh? Sant Jordi, sí, sí.
Pep, tu que ets molt oient i que estàs molt enganxat a Catalunya Ràdio, et volem fer una recomanació.
Sí,
hauries de trucar a un telèfon i fer una salutació. Què et sembla? Una salutació, digues el teu nom i dir què t'enamora de Sant Jordi.
A veure, apuntem el telèfon.
Què o qui? Apunta, va.
Sis... Un moment, que va buscar allà pis.
No, no, no.
A veure, apuntem.
671
51 72.
Dius el teu nom i què o qui t'enamora de Sant Jordi.
Nota de veu, això és important.
Sí.
Nota de veu, ho gravem i ho envieu a aquest telèfon.
Pues vale,
gràcies,
vinga,
per trucar, Pep, una abraçada.
Vosaltres.
Avui te recomanem, volem que els oients ens facin una mica les seves propostes també de llibres i de roses, que ens diguin, no, jo sempre la compro aquesta botiga perquè em tracten molt bé, perquè m'agrada aquest plus de la rosa, que és el que busqueu en els detalls. En definitiva, avui estem parlant d'una cosa que ens identifica molt, que és el Sant Jordi, per parlar d'un gran tema que són si som detallistes o no com a societat. Què creieu vosaltres?
Jo crec que no som gens detallistes.
No, no.
Cada vegada menys i ja és això. Ens miren estrany quan ho som una mica. A mi m'agrada molt escriure cartes, per exemple. M'agrada molt escriure llargs e-mails i em diuen, què fas explicant-me tantes coses? No cal que perdis tant el temps, no? Perquè crec que per ser detallista, el que dèiem abans, has d'escoltar l'altre, has de saber què li agradarà, has d'estar pendent, has de dedicar-li un temps i tot això cada vegada és més difícil.
Clar, fixeu-vos que el detall va molt lligat. Quan vam parlar de tractar tot aquest tema, dèiem, coi, havíem parlat de la perfecció, no? I no té res a veure, en realitat. El detall va molt lligat a l'observació. I què fem avui en dia? No observar normalment, habitualment.
Per exemple, en les novel·les sí que és una cosa que cuideu, els detalls.
Home, és que sense detalls en una novel·la no funciona. És a dir, si tu expliques una cosa i no poses el detall... Avui, per exemple...
Que el detall pot ser important o no?
No, no, és que avui mateix, si jo dic que avui és el primer dia que han xisclat les falsies, els falsiots,
sí,
ja sabem que estem dient que és primavera, que ha començat una nova etapa, que és una cosa estival...
Clar, per tant, és... no és important pel relat, però sí que és un detall important per saber situar aquell text,
sí, sí,
en l'època que estem.
I sobretot que és una imatge que et queda gravada. Per exemple, hi ha un llibre de Guy Talese, per exemple, que es diu Honraràs a tu padre, i hi ha un moment que arriba un senyor, mata tres mafiosos en un restaurant, no? I llavors en un dels plats queda una forquilla amb els espagueti posat a la forquilla. Tu ja t'imagines la por del moment, no? És a dir, que hagi quedat allò abandonat. El llibre Un hombre enamorado de Carlo B. Nausgaard, hi ha un moment que ell arriba a casa seva i sent l'olor dels bolquers bruts que no han llençat a les escombraries encara. Llavors aquí doncs, ens podem imaginar una mica d'aquest avorriment de la vida domèstica, quotidiana, etc. No? I sempre sempre són detalls, és un detall, no té cap importància.
Això està bé que dius, eh? No cal dir allò, tinc una vida avorrida, sinó fer-ho més amb detalls, amb exemples.
Ha de ser difícil, per això escriure tu els que en sabeu, sí, però...
Amb una petita imatge ja ho dius absolutament tot, sense la necessitat d'explicar-ho tot.
Bueno, és que fixeu-vos, no? O sigui, és una mica... La societat tendeix a no observar poc, cada vegada més per l'acceleració, és a dir, a ser poc detallista, però els projectes que triomfen, que funcionen, són molt detallistes, siguin llibres, siguin autors, siguin el que sigui, vull dir, fer un hort, vull dir, el que li funciona és el que és detallista, el que no, doncs passa de llarg i el acabarà abandonant.
Clar, però més en l'hort, no?, que has de ser una mica pacient, has de podar l'arbre de tant en tant, has de regar l'hort, etc.
I la feina menuda, la d'observar, la d'anticipar-te una cosa, és el mateix joc que podries fer a l'hora d'escriure un llibre, però aplicat a una vessant molt
pràctica. Un moment que l'Aran, em sembla que té un accident.
Ja s'ha sent a casa, una mica, eh?
Té un accident amb els cotxes.
Sí, noi.
Hi ha una ambulància, Aran, ara mateix.
Estem generant moltes converses i xerrades a través de Twitter que fan molta gràcia. Per exemple, el Jordi Ginesta diu: tothom sap que el llibre d'aquest Sant Jordi és Alè de taronja sencer dels Cesc Freixes. I el mateix Cesc Freixes diu: ai, que ets bonic.
És un bon llibre també per recomanar. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, suplement@catradio.cat. Estem demanant que ens feu recomanacions de llibres que hagueu trobat, que us agradin i que ens vulgueu recomanar avui a l'antena de Catalunya Ràdio. Estem buscant, en definitiva, idees per poder comprar un llibre aquest Sant Jordi. Suposo, més a més, Llucia, que en els textos, els detalls, també donen una mena de pes, de credibilitat en el text. Perquè, per exemple, quan fas un text i vols que sigui el més verídic possible en l'època històrica, com més documentació hi hagi, això es plasma en els detalls, no? Per tant, és més agraït també la lectura, perquè aprens.
Sí, veus, si et fixes quan fas una mentida, quan dius una mentida, és més versemblant quants més detalls aportes. És a dir, si dius, no, és que era justament en aquella hora, i justament en aquella hora passava exactament això, i en aquell moment, bueno, si tu aportes molts detalls, queda molt més creïble.
Està bé això que has dit, eh? Si voleu ser mentides a la vida, poseu molts detalls.
No, no, això és veritat, això és exacte. Perquè si generalitzes, perquè si fas una explicació vaga, la gent no et creu. Al final, la ficció és una forma de... No de mentida, perquè no estàs enganyant ningú, sinó de explicar una cosa que no va ser exactament així, però que tu fas que sigui creïble i que sigui real només pel fet d'explicar-la. I, per tant, sí, has de posar molts detalls. En els casos de les novel·les negres, per exemple, els detalls són determinants per saber qui ha estat l'assassí finalment.
Ah, clar.
Perquè sense detalls no pots... No, els detalls són pistes, no?
Consulta número 2.
Són recomanacions que ens fan des del Twitter. En aquest cas, l'Edu Beltrán diu: recomano la trilogia El llegat de la vall, La creu de Sarais i Des de les tinieblas de RBA, autors Jordi Badia i Luis Jo Gómez.
Doncs mira,
una altra de les recomanacions.
Ho apuntem també, aquestes recomanacions. Estem parlant en aquest cas amb la Llucia Ramis i el Marc Casabosc, l'horticultor és el Marc, la Llucia Ramis és l'escriptora, sobre els detalls i sobre una època important també a Catalunya, que és l'època en què... Jo crec que és l'època en què la gent compra més llibres i roses i plantes, no, en aquest cas, Marc?
Sí, bueno, és clar, el Sant Jordi coincideix en el cas també dels jardins, dels horts, clar, coincideix amb l'època de màxima eclosió de les ganes, no?
Però no hi ha el costat prou una mica el costum aquell de comprar un ram de flors perquè sí, per exemple, no?
A mi m'agrada regalar-los els homes flors, això què?
Oh, clar, això
està ben diagnosticat.
Fantàstic. Clar.
Oh, a mi m'encanta que em regalin flors.
Perquè, clar, perquè els llibres, llavors, és a dir, jo crec que ha d'estar totalment creuat, això, vull dir, no, perquè potser hi ha una persona, hi ha un senyor que és el que cuida el jardí,
Sí, per això de les flors, per exemple, sempre una cosa allò, hospitals, flors, sí. Enterraments, flors, naixements, bueno, també, cada vegada menys, eh? però quan hi ha un esdeveniment, però allò perquè si un dia portar un ram de flors, poca gent ho fa això ara.
Això és un mal hàbit que s'ha...
En canvi es venen, eh? Vas a floristeries i veus que venen encara allò flors o plantes,
probablement,
no?
Quan, sí, quantes més flors es venen és pel tema dels enterraments. Bueno, probablement és el negoci.
Però
més.
El tema flors, compres flors quan estàs en un estat d'ànim concret. A mi em passa, no? O quan acabes de netejar la casa, això, ai, vull una flor, no? O no sé.
No, quan acabes de netejar la casa.
No, però diu...
Vull una flor.
No ho tens bé tot fins que poses un ram de flors allà o alguna cosa.
És la cirereta.
Però jo crec que és el cap, eh? És una cosa del cap.
Exacte, és la cirereta del cap.
Dius, avui no ha sigut com ens esperàvem, eh? Diu, bueno, però t'he comprat unes flors, ho hem aixecat, doncs.
Bueno, jo penso que necessitem directrius, al final no les hauríem de necessitar, però les necessitem, eh? No hauríem de necessitar directrius per incentivar la compra d'un llibre. Però mira, es veu que les necessitem. Per tant, Sant Jordi funciona. I les flors a la primavera, no hauria de ser la primavera a la seva època, però funciona.
Però vosaltres tampoc no viviu només d'això i, per tant, podeu anar tirant. Però, en canvi, la Llucia que escriu llibres sí que vius molt d'un dia com Sant Jordi, no?
Jo no, els editors, bueno,
tu,
els
perquè,
distribuïdors...
Perquè a més ets periodista i fas moltes coses i ets autònoma i...
No, però el que vull dir que els escriptors realment, molt pocs escriptors vivim dels nostres llibres. Bàsicament hi viuen els distribuïdors, els llibreters, els editors... Clar, tot això és una feina de conjunt, és una feina d'equip que porta molts mesos de preparació i que quan arriba el dia de Sant Jordi heu de pensar que ja és el final de tot el procés i és el moment de la gran representació per part de tothom, no? La gran
I tu que ets sincera, a tu t'agrada?
El Sant Jordi.
Com a escriptora?
Home, m'encanta, però és un dia que, com deia abans, és el meu aniversari, sempre em toca currar molt.
30 firmes i ja no saps què posar?
No, no, a mi signar és el que menys m'interessa d'aquell dia. M'agrada molt més tenir-lo lliure per poder veure tot el que passa i tafanejar entre els altres escriptors que estan intentant signar i que no hi ha manera. Penseu que aquell dia hi ha molta gent que no signa i que passa moltes hores asseguda passant-ho malament perquè veu que el del costat s'està passant molt bé.
És maco de veure, veus una cua, aquella cua per signar el llibre del Boris Aguirre i veus al costat un gran escriptor reposat a casa nostra i signant-ne un.
Sí. Però, escolta, penseu una cosa també, que el tema del Sant Jordi i els escriptors, és a dir, depèn de moltes coses. Per exemple, en divulgació, el Sant Jordi meu dels bolets és setembre i octubre. És a dir, tots els llibres que no hagis venut setembre i octubre no els vendràs per Sant Jordi. Sant Jordi és un altre tipus de... I llibres que són molt atemporals, que tenen una venda sostinguda durant tot l'any i el Sant Jordi ni li va ni li ve.
Sí, això és veritat.
Que això és així també, no?
Sí, sí.
Vull dir que al final a vegades tendim a reduir-ho perquè... Però és molt divers, també.
93-201-7474.
Consulta número 3.
Maria Teresa, de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, Maria Teresa?
Pues mira, a mi m'agrada moltíssim i recomano molt tots els llibres, qualsevol, del Jordi Sierra Fabra. És un escriptor, per mi, fantàstic. Tant per la gent gran com per la gent jove. Jo m'he llegit la seva novel·la juvenil i et fa posar els pèls de punta. Els he comprat pel meu net i la meva neta. I són preciosos. I el del Sierra Fabra, començant pel 4 dies de gener, que és una col·lecció que n'han sortit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que aquest últim es diu 3 dies d'agost, me la vaig llegir en 2 tardes i mitja. És fabulosa.
Que bé.
I ja dic, i després pel jovent, per un grapat de petons. M'he tingut que comprar una estanteria nova per posar els llibres perquè no sé...
Home, això és fantàstic. Deu estar content el Jordi. De fet, sí. Jo també, quan era... Recordo molt, llegir llibres de...
És com molt... Jordi Sierra, sí, sí. És fabulós. I el que em va impactar molt l'estiu passat va ser La submissió.
Ah?
El Michael Houellebecq o alguna cosa així.
Michel Houellebecq, sí.
Això em va impactar perquè el que escriu aquest home... És el que està passant.
La submissió.
Que els moros s'estan fent els amos del món.
Bé, això ho dius d'aquesta manera lleugera, en tot cas
no,
ho recullim.
No, lleugera no.
Home, però és un llibre de ficció, s'ha de recordar, que és una novel·la.
Sí,
que no...
sí, és una novel·la.
És una novel·la.
Sí, però és veritat que planteja què passaria si a França, de sobte, tots els governants, diguéssim, i tots els llocs de poder estiguessin ocupats per musulmans. Però sí, és una ficció.
Maria Teresa, gràcies per trucar. Diverses recomanacions, ara la gent s'està animant a trucar, ho recollirem i ho anirem posant també a les xarxes socials, al Facebook del programa, que també hi ha diferents...
Home, i fotos de roses, sí? De jardins de Catalunya, per exemple. El Gep Soler, les roses de casa es van preparant per Sant Jordi. Ara vaig a piular la meva rosa, la primera.
Doncs així ho farem. Marc Casabós, Llucia Ramis, que tingueu un bon Sant Jordi, sé que el tindreu. Tu signaràs
Gràcies.
Llibres, Marc?
Aquest any no. Descanso. Afortunadament, però també m'agrada descansar.
Sí, home, sí, gaudeix una mica del
perquè
dia.
Perquè signes, però clar, quan et posaven, me'n recordo, no sé si va ser el 12 o el 13, al costat de Blue Jeans, aquestes coses, acabes a la nit que no saps on passes.
I quina és la millor rosa per Sant Jordi? De quina espècie?
No, que sigui rosa autòctona, però sobretot jo tiraria això, que sigui rosa viva. Val més un Roser Petitó.
Què ha passat, Aran? Hi ha hagut un accident.
L'Aran diu que prefereix clavells, tu.
Mira, Rosa Viva i Llibres Vius també la resta de l'any, si pot ser.
Això sí. Per això sí. Intentem parlar-ne amb la Llucia Ramis els diumenges en aquest programa. Gràcies, que tingueu un bon Sant Jordi.
A vosaltres.
Mariola, arriba l'hora.